Bon dia, són les dues. La variant Omicron empeny la pandèmia cap a xifres de rècord. A Catalunya ahir es van diagnosticar més de 25.000 contagis i la velocitat de transmissió del virus accelera fins l'1,86. Tot plegat té un impacte directe als hospitals, amb una cinquantena més de pacients ingressats, i ja no diguem a l'atenció primària, que no donen abast. En aquest context, el Tribunal Superior de Justícia ha optat per la prudència i ha tombat els recursos que discoteques i restaurants havien presentat contra les restriccions del govern per mirar de salvar la nit de Cap d'Any. Joaquim Boada, de la FECASARN, la patronal de l'oci nocturn, acusa la Generalitat d'arruïnar-los.
El que hi ha és una inactivitat i un funcionament irregular de l'administració, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, que al final ha demostrat la seva incompetència i la seva incapacitat de poder trobar, doncs, aquest equilibri entre el dret a l'economia i el dret a la protecció de la salut.
El sector de l'oci nocturn avisa que el tancament de les discoteques en una de les nits més importants de l'any tindrà conseqüències en forma de botellons descontrolats.
RAC 1 migdia.
Mossos i policia local avisen que ho tindran complicat per arribar a tot arreu la nit de Cap d'Any i que faran el que podran, no només pel tancament de l'oci nocturn, sinó també perquè tenen molts agents de baixa per culpa precisament del coronavirus. De seguida tots els detalls, però abans, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Les empreses que incompleixin la nova reforma laboral hauran de pagar fins a 10.000 euros per cada treballador en situació irregular.
És un dels detalls del text que avui surt publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. El decret aprova dimarts pel Consell de Ministres preveu sancions per les empreses que contractin treballadors temporals mentre estiguin en ERTO. Podem, per cert, avisa del risc que els empresaris s'acabin despenjant de l'acord si es presenten esmenes al Congrés durant la tramitació de la norma.
L'encariment de la llum dispara els preus al nivell més alt dels últims 30 anys.
La inflació marca un nou rècord. L'IPC tanca l'any al 6,7%, segons la dada que aquest matí ha avançat l'Institut d'Estadística Espanyol. És la variació més alta des del març del 1992.
El Mallorca-Barça de diumenge perilla cada cop més.
Després que aquest matí el club l'Urana hagi comunicat tres nous positius per coronavirus, Coutinho, Abde i Serginho Des, que s'afegeixen als 7 que ja hi havia. Això vol dir que entre positius, sancionats i lesionats, Xavi Hernández només té 9 jugadors del primer equip pel partit a Somoix, 7 futbolistes de camp i 2 porters.
L'onada de contagis també continua en altres equips.
L'Atleti de Madrid ha comunicat 5 aquest matí, Simeone, Coque, Griezmann, Herrera i Joao Félix, que es perdran el partit de diumenge contra el Rayo Vallecano, i 4 més a l'Atlètic de Bilbao, Raúl García, Íñigo Leque, Unai Núñez i Villalibre, que tampoc no podran jugar a Pamplona contra l'Osasuna.
I avui juga el Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra el Baskonia.
Amb 3 contagiats a l'equip blaugrana, Pierre Oriola, Kyle Kuric i Calates. El partit començarà a 8:45 del vespre i el podreu seguir a RAC més 1.
L'últim titular pel temps, acabarem l'any amb un ambient primaveral. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, sobretot al Pirineu, a la costa i al prelitoral. En canvi, a les planes de l'interior, l'ambient serà més fred i humit per efecte de la boira dels núvols baixos que tenim i que aniran a més els pròxims dies aquí, per tant, amb ambient una mica més normal pel desembre i el gener, però en zones de muntanya, atenció, entre demà i dissabte, possiblement amb nous rècords de temperatura màxima per un mes de desembre i gener, de 20 a 25 graus, fins i tot en algunes valls del Pirineu i també a la costa i al prelitoral. De moment, aquesta tarda, un ambient agradable, però no tan extraordinàriament càlid, amb domini del sol i amb restes d'alguns núvols poc importants.
Passant gairebé 4 minuts de les dues.
RAC 1 migdia.
Catalunya supera els 25.000 casos de Covid diagnosticats en un sol dia i el risc de rebrot ja s'enfila per sobre dels 3.000 punts, unes xifres mai vistes fins ara en tota la pandèmia i que creixen dia rere dia. De fet, els casos setmanals ja s'apropen als 100.000 i de mica en mica els hospitals també es van omplint, i això que encara trigaran uns dies a rebre l'impacte dels contagis d'aquests dies davant d'aquesta situació completament desbocada. Des d'avui, les quarantenes pels casos positius asimptomàtics passen a ser de 7 dies i no 10 com fins ara. Laia Colomer.
Per tant, totes les persones que donin positiu a partir d'avui i no tinguin símptomes o siguin molt lleus de pocs dies hauran d'aïllar-se 7 dies. Per la resta, les que es trobin malament durant més dies, les quarantenes hauran de continuar sent de 10 dies. En tot cas, el Departament de Salut està actualitzant el protocol de gestió de casos per estipular exactament quins pacients han de fer cada una de les quarantenes. Recordem que també seran de 7 dies pels contactes estrets no vacunats. Els que sí que estan vacunats ja no n'havien de fer. Tot plegat ho van acordar d'ahir el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes davant l'avanç imparable de la sisena onada. A Catalunya, en les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 25.174 casos. Ja hi ha més de 1.600 persones hospitalitzades i d'aquestes 426 estan a l'UCI. Són 13 malalts crítics més que ahir. Mentrestant, el risc de rebrot s'enfila fins als 3.058 punts, 1.000 punts per sobre que el pic màxim de la cinquena onada a l'estiu, i la velocitat de propagació puja fins l'1,86, molt lluny de l'1, que és quan els contagis es començarien a frenar.
Doncs bé, amb aquest panorama tan negre, finalment les discoteques no podran obrir per Cap d'Any. El Tribunal Superior de Justícia acaba de rebutjar les mesures cautelaríssimes que li demanaven les patronals de l'oci nocturn. Recordem que volien poder obrir immediatament els locals.
En la seva resolució, el Tribunal Superior de Justícia considera que reobrir immediatament els locals d'oci nocturn podria suposar un problema per la salut pública i, per tant, no vol prendre cap decisió sense abans escoltar la Generalitat. També assenyala que els arguments que utilitzen les patronals del sector en els seus recursos no justifiquen que la decisió s'hagi de prendre amb urgència. Per tot això, rebutgen les mesures cautelaríssimes i els recursos es tramitaran com a cautelars ordinàries. De fet, ara la Generalitat té temps fins al 4 de gener per presentar al·legacions a la petició dels locals d'oci nocturn.
Una decisió que lamenten des d'una de les principals patronals de l'oci nocturn, la FECASARM. En declaracions a RAC1, el seu secretari general, Joaquim Boada, es carrega contra el govern per haver imposat les restriccions a última hora sense deixar-los temps de reaccionar. Diuen i avisa de les conseqüències que tindrà això demà a la nit.
És molt lamentable que a data d'avui ens trobem amb això, i ara el que ens trobarem és doncs amb el tema de botellots, festes il·legals, on sembla que el que no es veu no contagia, quan realment doncs això seguirà doncs provocant contagis, perquè estarà la gent doncs apilonada, sense mascareta, sense test previ, sense certificat de vacunació.
I qui haurà de gestionar els botellons que puguin haver-hi demà a la nit són els Mossos i les policies locals, que avisen que ho tenen complicat, sobretot també per l'esclat de contagis que està passant factura a les seves plantilles. Diuen que tenen desenes d'agents de baix. Els sindicats policials alerten que aquesta falta d'efectius serà una dificultat afegida de cara als dispositius de Cap d'Any. Diuen, com dèiem, que faran tot el que podran per fer complir les restriccions contra la pandèmia. Benet Iñigo.
La prohibició de festes multitudinàries i el toc de queda no els hi posaran fàcil, però el portaveu del sindicat majoritari Sap Fer Vol, Toni Castejón, ha assegurat al Món RAC1 que els qui puguin treballar ho intentaran fer complir.
Ha de ser realista, és a dir, igual que passava l'estiu, que era quasi impossible poder controlar-ho tot, és veritat que a la nit del dia 31 hi haurà molta festa en domicilis privats, pisos jugats, amb macrofestes, es està arribant que hi hauran, s'està fent el dispositiu que es pot fer. És veritat que estem patint els contagis com la resta de col·lectius i serà complicat, però hi haurà policia.
Ara, Castejón explica que els agents prioritzaran els casos més greus i prefereixen apostar per actuacions preventives.
Sí, la veritat és que al final el que apliques és el sentit comú. Si tu veus algú que pel carrer no porta la mascareta, doncs tu no vas a denunciar-lo. Tu li dius la mascareta, posis-te-la. A la vegada ja no sé què. Si tot... Tinc companys que li han donat una mascareta a algun ciutadà. Ara, si aquí la resposta és violenta, o és de vacilar-te, per dir-ho d'alguna manera, evidentment el tema canvia.
Des del SAFEPOL van demanar a la direcció de la policia fer testos a tots els agents per evitar més brots a la feina, però no han tingut resposta.
Però les discoteques no són les úniques damnificades per les restriccions de cara a la nit de Cap d'Any. La sisena onada ha reduït dràsticament l'ocupació a hotels i cases rurals en vista a passar la nit de demà. A Barcelona, en un 31 de desembre prepandèmia, els hotels superaven el 90% d'ocupació, mentre que aquest any es quedaran en un 60%. Poc més de la meitat. El Gremi d'Hotels admet que la sisena onada ha igualit les previsions. Des de Barcelona, Pol Prats, bon dia.
Bon dia, doncs no serà un Cap d'Any normal, tampoc els hotels de Barcelona. Els que més plens estaran mig buits i amb menys turistes estrangers. Ho explica RAC1 el president del Gremi d'Hotels de la ciutat, Jordi Clos.
Històricament, nosaltres teníem un volum important d'estrangers, americans, italians, francesos, inglesos, etcètera, i després de nacional. No? En aquest moment, aquest mercat internacional ha caigut radicalment. D'aquest 60% dels dies principals de Cap d'Any, doncs diria jo que millor hi ha un 15% d'estrangers i el resto és mercat nacional.
El Gremi d'Hotels de Barcelona assegura que ara mateix hi ha un 24% d'hotels tancats. Hi havia un 4% que tenien previst reobrir aquest desembre aprofitant l'impuls de les festes de Nadal. I finalment, amb la sisena onada, no s'han atrevit a reobrir. Els hotelers ja tenen la vista posada en febrer, al mes dels congressos. Confien que per llavors ja s'hagi superat la sisena onada.
Això pel que fa a Barcelona. A Girona, pluja de cancel·lacions, tant pel que fa a les reserves dels restaurants com dels hotels. A la Costa Brava, tot i això, els hotels superaran per cap d'any el 70% d'ocupació i les cases de turisme rural s'enfilen fins al 80%. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Degoteig constant de cancel·lacions als restaurants de Girona. S'han cancel·lat un 90% de les reserves. En hotels, 10 punts menys. Les que entren de noves, però són l'esperança pel sector. Josep Carreras és el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona. Són declaracions a RAC1.
Primer, fer la restricció d'horari de toc de queda a la una. Segona, perquè no hi ha ball. Per tant, és un any que el cap d'any serà atípic i solament ens queda poder celebrar un bon sopar. No farem dispendi amb extras, amb complements, però sí amb un bon sopar. Per tant, els restaurants sembla que tindran una correcta ocupació, recordem, del 50%.
Els hotels de la Costa Brava Centre van del 70% d'ocupació al cartell de complet. En alguns, però, hi ha hagut un 50% de cancel·lacions en el sopar de cap d'any. A les cases de turisme rural de les comarques de Girona, l'ocupació serà bona i superarà el 80%.
A Tarragona sí que s'han mantingut la majoria de reserves a les cases rurals de l'interior, tot i l'allau de contagis. No poden dir el mateix als hotels, que han patit moltes cancel·lacions d'última hora. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Ocupacions altes a les cases rurals de l'interior de Tarragona, la Terra Alta, estan a prop de la plena ocupació i s'ha mantingut també la majoria de reserves al Priorat. Arreu, però, amb un perfil de client diferent al d'altres anys, al d'altres cap d'any. Pilar Miró, presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, i Roger Felip, al capdavant de Priorat Enoturisme, ho expliquen a RAC1.
També alguna parella amb apartaments, però sobretot les famílies són el que més hi ha hagut aquí d'ocupació.
Més en petit format, que en diem, més aviat de parelles, que sí que no han cancel·lat l'estada.
Els hotels de la Costa Daurada, en canvi, moltes cancel·lacions. Els perjudica també el fet de no poder fer festes amb ball la nit de cap d'any. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
Una bogeria perquè hi ha altes i baixes tot el moment.
Un desig compartit de tot el sector turístic de la demarcació que aquest 2022 sigui millor que l'any que ara acaba.
I finalment a Lleida, les expectatives d'ocupació per aquest cap de setmana a les estacions d'esquí són bones, fins i tot es comparen les xifres amb les del 2019. Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia, el sector depèn molt de la situació meteorològica, així doncs el primer èxit és tenir totes les estacions obertes. N'ha parlat a RAC1, la tècnica de Tot Nòrdic i Mau Viols.
A veure, nosaltres, per mi és una mica difícil de controlar, per tant, no tinc allotjament ni reserves, però bueno, pensem que si tot va com ara serà molt bo, perquè per nosaltres ja és excepcional que tenim totes les estacions obertes, que malgrat que està fent calor estan en molt bones condicions de neu, i llavors pensem que serà molt bo.
Enguany s'arriba a cap d'any després d'un pont de la Puríssima que va ser llarg i on es van registrar molt bones temperatures. A tot això, el sector es mostra satisfet amb la temporada de Nadal i espera superar el 80% d'ocupació per Reis.
RAC 1 migdia.
Dues i gairebé 13 minuts. Esquerra evita entrar en una estira i arronsa amb el govern espanyol per la data de la taula de diàleg després de l'ultimàtum de Pere Aragonès exigint avanços significatius i la resposta d'ahir de Pedro Sánchez demanant prioritzar la lluita contra la pandèmia. Els republicans asseguren que s'està treballant amb màxima discreció per aconseguir resultats. Això mentre el PSC insisteix a la Generalitat que el que cal és obrir un diàleg entre tots els catalans. Natàlia Puigtió.
En una entrevista al diari Ara, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, apunta que la trobada podria ser principis d'any, però no va més enllà. Explica que s'està treballant amb silenci perquè en la pròxima reunió hi hagi avenços tangibles i demana als socialistes que defensin els grans consensos de país. Salvador Illa, però, creu que és el govern el que ha de fer l'esforç de governar per tots els catalans. El líder del PSC n'ha parlat en el seu particular discurs de cap d'any.
Respectem molt el govern de Catalunya, però no estem d'acord amb la forma que té d'enfocar les coses al país. Bàsicament, li retraiem que no governi per la totalitat dels catalans, pel 100% dels catalans, i que no afronti les qüestions complicades, és veritat, que hem de, a les que hem de fer front.
Illa creu que tots els esforços s'han de centrar en la prosperitat i la reconstrucció de l'economia i també demana a la Generalitat reforçar els vincles amb la resta d'Espanya.
I la sentència del Tribunal Superior de Justícia perquè hi hagi un 25% de castellà a les classes ha generat un conflicte intern en el Col·legi d'Advocats de Barcelona. Hi ha un sector que reclama que totes les escoles l'apliquin i demana a la Generalitat que se n'encarregui, i en canvi hi ha un altre sector que acusa els contraris a la immersió de defensar tesis ultranacionalistes i de fer-ho amb arguments més polítics que jurídics. Joel Penya.
Els advocats a favor de fer una quarta part de les classes en castellà han presentat avui un manifest dient que més enllà de la sentència, la llei, diuen, ja preveu aquest 25%. En la presentació, on hi han anat uns 40 advocats, una representant ha amenaçat de passar l'acció si les escoles fan com qui sent ploure.
En el caso que la administración no cumpla su función,
Los abogados seremos los que tendremos que solicitar la ejecución de la sentencia en nombre de las familias y asociaciones afectadas. Por favor, no queremos intervenir en este asunto.
Això mentre els advocats a favor de la immersió lingüística es posen les mans al cap amb l'ús que s'està fent del col·legi. Lamenten que des de la secció de dret constitucional hagin publicat un comunicat oficial defensant el 25% de castellà. Avui també han presentat un manifest signat per mig miler de col·legiats que demanen no utilitzar la institució per fer política.
Doncs bé, encara sobre el català. Atenció al cas que han explicat al Món a RAC1, és el de la Subarna Molla, una noia que va arribar a Catalunya amb 12 anys, a qui no poden contractar com a auxiliar d'infermeria perquè no té el nivell C1 de català. Això, tot i haver cursat aquí l'ESO, el batxillerat i un cicle formatiu, Laia.
Segons la normativa, els alumnes obtenen directament el nivell C1 cop acaben l'ESO. Ara bé, han d'haver cursat com a mínim 3 cursos de primària també a Catalunya. Justament això el que no ha fet la Subarna, perquè va arribar de Bangladesh amb 12 anys. Ara es troba que tot i haver aprovat l'ESO, el batxillerat i un cicle formatiu, a tot això en català, no la poden contractar, ho ha dit el Món a RAC1.
Totes les meves companys posaven que tenien el nivell de català, llavors jo com he fet aquí el batxillerat també he posat que tinc el nivell de català, però quan vaig presentar el currículum ells em van demanar no, però ens has de donar el certificat de català també i també el de B1, que és el d'anglès. El d'anglès jo em vaig treure en una escola oficial d'idioma, però el de català no.
Segons la noia, l'única alternativa que li donen des de política lingüística és examinar-se pel seu compte del nivell C.
Un minut i tornem.
RAC1. Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i ara estrenem concessionari i taller a l'Avinguda Jaume I 15 de Terrassa. T'esperem!
100% ibèrics de gla. Les millors peces d'Ibéricos Kebab a Gourmet La Vanguardia. Tria entre espatlla alta expressió en peça de 4-5 quilos o espatlla essència única en 14 sobres de 100 grams. L'ibèric estrella d'aquestes festes i el vi Rioja Vega reserva per només 149 euros. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Codia Catanies.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Passen 2:45. Finalment avui el BOE ha publicat la reforma laboral que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. El text, però, no entrarà en vigor fins demà i deixa 3 mesos de marge perquè les empreses s'adaptin als canvis. Entre ells, la substitució de contractes ordinaris per indefinits i també adaptar els temporals a circumstàncies excepcionals. A més, se sancionarà les empreses que contractin treballadors tenint personal en ERTO. Anem cap a Madrid. Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. Les empreses ja poden posar fil a l'agulla per adaptar-se als canvis del nou mercat del treball del 2022. Abans no arribi el març, hauran d'haver substituït els contractes temporals per indefinits. La modalitat d'un contracte per un temps determinat només es contemplarà en 2 situacions, casos excepcionals o per cobrir pics de feina. I atenció, perquè aquells negocis que no s'adaptin hauran de pagar fins a 10.000 euros de multa per cada treballador en situació irregular. També es sancionarà les empreses que mantinguin personal en ERTO o mecanisme RET i en contractin per cobrir les mateixes feines. Les multes oscil·laran dels 1.000 als 10.000 euros. A part, el decret permetrà mantenir un conveni caducat mentre no s'arribi a un nou acord entre empresa i sindicats, acabant així amb l'ultraactivitat de convenis que va provocar la reforma laboral del PP. Un text que finalment entrarà en vigor un dia abans que acabi l'any, el 31 de desembre.
I amb l'aprovació de la reforma, el govern espanyol aconsegueix complir el termini pactat amb Brussel·les, però té un nou mal de cap. El decret ha d'aconseguir d'aquí un mes l'aval del Congrés. Ara mateix no suma prou suports i qualsevol esmena podria trencar l'acord amb la patronal, Núria.
Sí, l'executiu no ho té fàcil. De moment, cap dels seus socis majoritaris al Congrés els hi vol donar els vots. Des de Podem, Jaume Asens ha demanat que s'ho revisin perquè alerta el suport de la patronal és dèbil.
Hem de ser tots molt responsables perquè no ha sigut fàcil arribar a aquest equilibri, aconseguir que la COE, malgrat les resistències que té, s'hagi mogut. No ha sigut gens fàcil. Crec que entre tots hem d'intentar cuidar aquest acord perquè ja ha dit la COE que si es canviava una coma, sortiria del mateix.
En canvi, el PSOE se centra en l'immobilisme del PP, els de Pablo Casado, que ja han dit que no tenen cap intenció d'ajudar Moncloa. És el socialista Héctor Gómez en declaracions a Televisió Espanyola i la popular Ana Pastor a la COPE.
Que sin leer el documento, sin saber exactamente de qué va, los pasos que ha dado el gobierno en materia laboral de la mano de sindicatos y empresarios, directamente ha dicho no. Una absoluta irresponsabilidad que solamente atiende a la hipérbole en la que está instalado permanentemente el líder de la oposición.
No vamos a apoyar una contrarreforma ni vamos a ser la muleta del gobierno porque para ello ha elegido a sus socios.
Ara el govern espanyol té un mes de marge per negociar el decret abans que arribi en seu parlamentària.
Gràcies, Núria. Encara en clau econòmic, el preu de la llum es pagarà demà a 140 euros al megawatt hora. És un 30% menys que avui, que es paga a 200 euros de mitjana al mercat majorista. Tant avui com demà, l'hora més cara serà de 6 a 7 de la tarda. Avui el pic serà de 252 euros i demà de 193 al megawatt hora. I l'augment desbocat de la llum és precisament el principal factor que ha dut l'IPC a batre un nou rècord al conjunt de l'Estat, Pol.
Aquest desembre els preus s'han encarit un 6,7% respecte a l'any passat. És l'indicador avançat que aquest matí publicava l'Institut d'Estadística Espanyol i que supera en 12 dècimes la taxa de novembre. De fet, és la variació més accentuada dels últims 30 anys, com qui diu, des del març del 1992. El govern espanyol, però, hi treu ferro, assegura que és un fenomen puntual i global a tot el món. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, confia que es corregirà amb la recuperació el 2022.
Es una tasa alta, pero insisto, es una tasa que todos los organismos internacionales y nacionales coinciden en que es transitoria, en que es temporal, en que durante el año 2022 se va a ir corrigiendo.
El pes determinat de la llum de tot en tot aquest increment es veu en la taxa d'inflació subjacent, la que no té en compte els productes energètics. Si descomptem l'electricitat, la inflació es queda al 2,1%.
2:21, la policia ha detingut aquest matí l'home acusat d'assassinar la seva parella a Elx, al País Valencià. Ha estat poc abans de les 8 en una tensa operació perquè l'home s'havia tancat a casa seva amb 4 hostatges, Helena Barrocal.
El detingut, que portava una arma de foc, ha disparat contra els agents que finalment l'han pogut detenir. La delegada del govern a Elx, Araceli Poblador, ha celebrat la rapidesa amb què s'ha aconseguit detenir el sospitós.
Quiero felicitar a la Policía Nacional en la prontitud, en la celeridad de la detención de este individuo, porque esa celeridad ha contribuido a que se puedan haber evitado víctimas.
La policia el buscava des del dia de Nadal quan va disparar un tret al cap a la seva parella. La víctima tenia 25 anys i dos fills de 10 i 3 anys. Amb aquesta són 47 les dones assassinades aquest any a l'Estat a mans de les seves parelles o exparelles.
I encara en l'àmbit de la violència masclista, 13 exalumnes del Col·legi de Teatre denuncien pràctiques abusives i assetjaments de 8 professors entre els anys 2005 i el 2020, segons destapa el diari Ara.
Les principals queixes, però, es dirigeixen principalment sobre un professor en concret. Diuen que les assetjava, els enviava missatges per telèfon i fins i tot va arribar a abusar-ne sexualment. Per exemple, a una noia que un dia anava molt beguda li va tocar els pits. Això quan tenien entre 18 i 20 anys. Expliquen, a més, que dins del claustre de professors tot això se sabia. De fet, algunes de les noies expliquen com altres mestres feien comentaris en to de burla, com ara m'han dit que aquest any l'escollides tu. El professor ha admès a l'Ara que en les festes de final de curs, just quan les alumnes passaven a ser exalumnes seves, va flirtejar amb algú i els va fer algun petó, però mai amb la intenció de tenir-hi sexe. I també reconeix que es va equivocar. Algunes d'aquestes alumnes van acabar abandonant els estudis per l'ansietat que els provocava poder-se trobar cara a cara amb aquest professor.
I mentrestant, Transports Metropolitans de Barcelona assegura que el conductor d'autobús de la línia H16, acusat de no deixar baixar dues noies dijous passat, va actuar correctament. La investigació interna que va obrir apunta que les afectades no van pitjar el botó de parada, tal com deia el conductor, Benet.
Els responsables de TMB diuen que han analitzat el posicionament de l'autobús, els registres d'obertura de les portes i que fins i tot tenen dades de quan es van utilitzar els pulsadors de sol·licitud de parada. I consta que, efectivament, va passar de llarg sense aturar-se a dues parades del Passeig Taulat de Barcelona, com va explicar la família, però també diuen que ho va fer perquè no es va prémer el botó. Els registres horaris diuen que es va aturar a les 19:35, a la parada anterior a la que volien les noies, i que el pulsador es va tornar a pitjar a les 19:38, 3 minuts més tard, quan ja havien passat dues parades. En el mateix comunicat, TMB destaca la professionalitat de la seva plantilla i explica que revisarà el protocol de resposta a queixes i reclamacions com aquesta.
Mossos i Guàrdia Urbana també han tancat aquest matí dos narcolocals al barri del Poble Sec de Barcelona que feia setmanes que molestaven els veïns. De fet, en un d'ells, al carrer Piqué, s'havien produït protestes i tensions entre ocupants i veïns les últimes hores. Bàrbara Padilla.
Agents de la brigada mòbil han entrat al local a mig matí i n'acaben de marxar. L'Ajuntament havia demanat una intervenció urgent perquè el local tenia la llum punxada, està en molt males condicions i significava un perill tant pels que en feien ús com pels pisos del bloc. L'altre local on la policia ha intervingut és molt a prop al carrer Blesa.
3 de cada 10 joves creuen que el que mengen no té res a veure amb la seva salut, fins i tot hi ha un 8% que ho justifica dient que menja el que vol i que es troba bé. Són les conclusions d'un estudi de la Fundació per la Creativació i la marca Costa Brava Mediterranean Foods, Helena.
L'estudi també destaca la diferència entre el consum de carn i peix entre els joves. El 70% dels adolescents asseguren que mengen carn gairebé cada dia o més de 3 cops per setmana. En canvi, 6 de cada 10 joves responen que no mengen peix mai o que com a molt ho fan un dia per setmana. Tot i aquesta diferència entre el consum de carn i peix, la majoria dels adolescents creuen que la seva dieta és saludable i la puntuen amb un 7 o un 8. L'enquesta també recull que un 20% dels joves ha considerat l'opció de ser vegà o vegetarià i la majoria dels enquestats responen que de mitjana solen consumir menjar ràpid com a màxim un cop per setmana.
Falten 5 minuts per arribar a 2:15. La Generalitat està a punt de multar el zoo de Barcelona per la mort de 9 ocells durant el temporal Glòria i per tenir en males condicions una espècie de primats, els titís. Unes multes que podrien pujar als 28.000 euros per infraccions molt greus.
Per exemple, tenir els animals en zones inadequades segons criteris higiènics, sanitaris i de benestar. Segons la plataforma Zoo 21, el zoo de Barcelona no va tenir cura de les aus ni les va protegir del temporal Glòria l'any passat, tot i tenir previsions de mal temps. La plataforma també denuncia que el zoo de Barcelona no està investigant per què passen aquestes morts. Anna Molà, vocal de l'entitat, creu que aquesta sanció es queda curta.
Demanem el tancament de les instal·lacions, fins i tot la inhabilitació per a la tinença dels animals per part del zoo.
A més de denunciar el tractament de les aus, Zoo 21 també ha lamentat que les instal·lacions dels titis, un dels espais més visitats, són antigues, petites, no estan ben conservades i, per tant, no són adequades per a aquests animals.
RAC 1 migdia.
El brot de coronavirus al Barça s'eleva ja fins als 10 contagis, Albert.
Sí, ahir ja explicàvem a aquesta hora que els 7 ja detectats, encara se n'hi podria afegir algun més dels jugadors que encara estaven pendents de conèixer el resultat del PCR. Doncs bé, aquest matí el club blaugrana ha anunciat 3 casos més i compte perquè ja es troben sota mínims a 3 dies pel pròxim partit contra el Mallorca. Damià López, bon dia.
Bon dia, Albert. Doncs continua el festival de positius per Covid al Barça i comença a estar en un punt en què el partit de diumenge contra el Mallorca pot perillar per falta d'efectius si continuen caient futbolistes. Avui 3 jugadors més, Coutinho, Abde i Dest, ni més ni menys 3 futbolistes amb els quals es comptava per Mallorca, especialment amb els dos primers, Coutinho i Abde, i també s'esperava que Dest pogués recuperar-se de les seves molèsties i estigués ja a punt, però absolutament res. Cap dels 3, Coutinho, Abde i Dest, s'uneixen als 7 positius que ja coneixíem, Dembélé, Gavi, Umtiti, Alba, Valde, Lenglet i Dani Alves, 10 positius en total, una bogeria, i el Mallorca-Barça es juga diumenge. D'aquí al dia del partit, la plantilla anirà passant proves, tal com marca el protocol de la Lliga, i el dia del partit caldrà fer un PCR. Veurem si el Barça pot reunir o no efectius suficients per poder jugar.
Per tant, Damià, si et sembla, igual que fèiem ahir, toca actualitzar la llista de baixes que, com dèiem, cada vegada és més llarga.
Sí, en tenim 10 segures per Covid, les que acabem de citar. En el cas de Gavi, és baixa igualment per sanció i Dani Alves és baixa igualment perquè encara no està inscrit. Continuem amb 10. A partir d'aquí, Sergio Busquets sancionat, 11 baixes. Absències segures per lesió, Sergi Roberto i Braithwaite. Ja en portem 13. I, si vols, hi podem afegir Ferran Torres, que ha estat declarat com a baixa després que s'anunciés el seu fitxatge. Tampoc ha estat encara inscrit. 14 baixes. A partir d'aquí, 3 dubtes. Pedri, Memphis i Ansu Fati. Poden ser, doncs, 14 baixes, 15 o 16. El que pinta millor... No, perdó, poden ser 15, 16 o 17. En duiem 14, poden ser 15, 16 o 17. De vegades és que és fàcil descomptar-te amb tantes baixes. El que pinta millor és Pedri, que té moltes opcions d'entrar a la convocatòria. Memphis i Ansu, en condicions normals, no tant, però donades les circumstàncies se'ls podria forçar. També és cert que hem arribat a un punt que potser ja convé més que el partit no jugui, perquè és ja gairebé impossible estar més en quadre.
Doncs mira, fem-ho al revés, que potser acabarem abans i és una mica més fàcil. Quins jugadors queden ara mateix disponibles per jugar a Son Moix?
Sí, de seguida et detallo la normativa, però perquè el partit es pugui disputar els dos equips han de tenir disponibles almenys 5 jugadors en fitxa de primer equip amb un porter i sumar com a mínim 13 jugadors entre primer equip i filial. Per ara és el cas del Barça i també del Mallorca. El Barça té disponibles avui a 7 jugadors de camps segur: Mingueza, Eric García, Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig i Luc de Jong, si continua. Que ara per ara li convé al Barça, que continuï Luc de Jong com a mínim fins a Mallorca.
Qui ens ho havia de dir?
Sí, i els dos porters, Ter Stegen i Neto. Per tant, ara mateix el Barça pot jugar. A més, Pedri podria tornar. Però compte si salten més positius. Si hi ha 4 casos més de jugadors de camp, el Barça ja no tindrà els efectius mínims requerits.
Mencionaves la normativa, que ara d'alguna forma comença a prendre protagonisme. Què diu exactament en aquest sentit la norma?
Les disposicions que hi ha ara mateix i que es mantenen vigents pel Covid diuen que el nombre mínim de futbolistes de la primera plantilla és de 5, excepte que n'hi hagi 7 o més disponibles. Si no, el nombre mínim perquè es disputi el partit és de 5 jugadors en fitxa de primer equip. I els 5 han de ser, compte amb això, sempre sobre el camp, en tot moment. I hi ha d'haver un mínim de 13 jugadors entre la primera plantilla i els equips inferiors, i s'entén filial i planter en general. Ara mateix el Barça els té, però veurem d'aquí a diumenge. Hem de recordar, per exemple, que la passada jornada el Granada va demanar la suspensió del seu partit contra la Reial Societat per tenir 10 positius, però com que tenia 7 jugadors en fitxa de primer equip disponibles, el partit es va disputar.
I per tot això, doncs, Xavi ha hagut de reforçar l'entrenament amb un bon grapat de jugadors del filial avui.
Sí, i és que la convocatòria estarà per Mallorca estarà plena de futbolistes que no tenen fitxa de primer equip. De fet, el B no té casos de Covid registrats, afortunadament. Avui han pres part de l'entrenament Jutglà, Ilias, Álvaro Sanz, Comas, Mica Mármol, Guillem, Lucas de Vega i Estanis. I no oblidem que s'han reincorporat Piqué, Araujo i Neto. No han pogut fer-ho Coutinho i Des positius per Covid.
Sí, serà un 11 de circumstàncies i una banqueta que ara mateix no sabria ben bé com qualificar. En fi, coronavirus al marge, Damià, sí. I a nivell de Mercato, canviem de tema, alguns noms propis també del dia que són d'actualitat. Dembélé, s'ha complicat i força, sembla, la renovació del francès.
Sí, ara mateix sabem que respira molta atenció al club perquè estem en una situació en què no saben ja ben bé què fer amb Dembélé. Una renovació a la baixa és la millor opció per poder inscriure a Ferran Torres perquè significa rebaixar la massa salarial, però el problema és que el seu agent això ho sap, així com també estan jugant amb l'interès que ha manifestat públicament i també en privat Xavi perquè es quedi, i tenen unes quantes ofertes ja de clubs europeus. Ahir va haver una reunió amb Moussa Sissoko, representant del jugador, que admès pel club no va anar gens bé i va acabar amb distanciament entre les parts. A partir d'aquí, recordem, a partir de l'1 de gener el representant de Dembélé pot negociar ja amb qualsevol club perquè el francès queda lliure el 30 de juny. Per tant, al Barça li queden diverses opcions: renovar-lo i, si no és possible, exprimir-lo al màxim d'aquí a final de temporada i que marxi lliure, o bé una opció intermitja que és mirar de vendre'l ara, traient el que es pugui en aquest mercat d'hivern.
I em deies, per anar tancant, que avui també ha aparegut el nom d'Álvaro Morata.
Sí, informació del diari AS que signa Javi Miguel, segons la qual Morata és el principal candidat de Xavi Hernández per ocupar la posició de davanter i per venir ja en aquest mercat d'hivern. Explica que hi ha converses avançades amb el seu representant per treure'l de la Juventus, on actualment juga cedit per l'Atlètic de Madrid. Segons aquesta informació, Morata li hauria dit a Xavi que vindria encantat al Barça. Morata és un jugador que desperta odis i passions amb detractors i defensors, però que sol comptar amb el suport d'entrenadors molt concrets. Per exemple, és un fixe per Luis Enrique amb la selecció espanyola perquè és el davanter que més s'adapta al joc associatiu, i des d'aquest punt de vista pot ser una peça que encaixi molt bé dins del Barça que s'imagina Xavi.
Alguna cosa més, Damià?
Sí, que l'equip es torna a entrenar ja dissabte dia 1. Avui, doncs, ha estat l'últim entrenament de l'any. Demà dia 31, festa per la plantilla, i ja passen directament el dia 1 a la tarda a les 6. Abans, a les 4, parlarà Xavi Hernández en la prèvia del partit contra el Mallorca.
Doncs déu-n'hi-do, tota la teca que tenim en clau blaugrana per ser, doncs, el dia que som, 30 de desembre, l'actualitat.
Esperem que s'acabin els
positius. Bastant carregadeta, sí, com a mínim que no s'intensifiqui en aquest sentit. Gràcies, Damià,
gràcies.
Bon dia. Tot això pel que fa al Barça, són les 2:33, l'endemà que el Ministeri de Sanitat i les diverses comunitats autònomes es posessin d'acord per tornar a reduir els aforaments de tots els recintes esportius de l'estat espanyol. Tornem enrere, una cosa que d'altra banda ja hauria passat igualment aquí a casa nostra, a Catalunya, atenent el que el govern de la Generalitat ja va anunciar ara fa uns dies, la setmana passada. Clara Rodergues, bon dia.
Bon dia. Tot just 3 mesos després d'aprovar-se el retorn del públic als estadis al 100%, el Ministeri de Sanitat, juntament amb les comunitats autònomes, s'ha vist obligat a fer un altre cop un pas enrere davant l'expansió de la variant Òmicron arreu del país. Així ho anunciava la ministra Carolina Darias a la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut.
S'establece establece ahora hasta un máximo de un aforo en exteriores del 75% y un aforo máximo de hasta un 50% para eventos en recinto cerrado, respetando, por supuesto, las medidas no farmacológicas. Y además también volver a insistir en la necesidad de que el público preferentemente sea público local.
Respecte a això últim que ha comentat Àries, la presència només de públic local, l'Atleti de Madrid, el Cádiz i el Betis han anul·lat les entrades per a l'afició visitant de cara a la propera jornada i fa pocs minuts el Granada també ha informat que ha paralitzat la venda d'entrades pel partit contra el Barça del dia 8, això sí, sense especificar si entrarà o no afició visitant. Cal tenir en compte que l'última paraula la tenen les comunitats i en aquest sentit el govern català, com deies, ja va anunciar que el límit d'aforament seria del 70% en exteriors. El primer equip català que haurà de jugar amb aquestes noves mesures serà el Girona, la Copa del Rei, el proper dijous, quan rebi l'Osasuna a Montilivi. Precisament, és una incògnita saber què passarà amb el públic en alguns partits de la Copa. L'Alcoià ha volgut transmetre tranquil·litat a l'afició, ja que ja ha comprat entrades, per assistir al duel contra el Madrid. Des del club s'està plantejant la possibilitat d'afegir grades supletòries, tot i que esperen que la Generalitat Valenciana es pronunciï. I el Linares, rival del Barça, ahir va anunciar que va vendre les 10.000 entrades disponibles i veurem quina decisió acaba prenent finalment. Les restriccions d'aforament no entraran en vigor fins dissabte 1 de gener i s'allargaran com a mínim fins al dia 15, tot i que demà l'Eibar Reial Societat B de segona ja comptarà amb el 75% de l'aforament perquè el govern basc, com el català, ja havia reduït el límit prèviament a la celebració del Consell Interterritorial.
I com que les restriccions, com ara deia la Clara, no entren en vigor fins dissabte, el València ja ha anunciat que Mestalla tindrà el 100% d'aforament per rebre demà divendres a l'Espanyol. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, sí, el València ha anunciat que el seu partit davant els blanquiblaus a demà, 31 de desembre, 16:45, tindrà disponible el 100% de l'aforament a Mestalla. Les mesures del govern s'apliquen a partir del dissabte 1 de gener del 2022, per tant, aquesta cita n'està exempta. El dia de Cap d'Any no es disputaran partits de la jornada 19 del campionat de primera divisió. Es completarà, això sí, diumenge dia 2 i el dilluns dia 3. José Bordalás, tècnic valencianista, creu que no s'hauria de reduir l'aforament dels estadis.
Que son medidas que yo no comparto, pero bueno, respeto. Hemos comprobado que, bueno, pues esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores y que lo estamos comprobando, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos contagios, pero que no, lo que no podemos hacer es paralizar o parar las actividades habituales de, en este caso del fútbol, porque sí que es verdad que bueno, mañana es el 100% y a partir del día 1 se reduce, ¿no? Confiemos en que lleguemos al punto más alto en breve y que y podamos afrontar nuestras actividades con normalidad.
L'Espanyol està pendent encara dels seus casos positius i mira de cua d'ull els del València. Gabriel Paulista està lesionat i són positius Gaià, Diacabí, Jason i Marcos André. La baixa més sensible és la del capità perquè el seu substitut, Toni Lato, també està lesionat. Pichini té molèsties i Fulquier s'ha recuperat força bé, segons ha explicat Bordalás ara fa uns minuts. Els blanquiblaus tenen 5 positius i, amb tot, miraran de buscar 3 punts més i acabar un any, el 2021, que en termes generals ha estat força bo, com reconeixia ahir Sergi Darder.
Suposaria moltíssim. Sabem que hem fet una bona primera volta, millorable. Ja no només diré una bona primera volta, un bon any, des del 2021 crec que ha sigut un any. Ja em coneixeu que sóc autocrític i sempre diré que es pot fer millor perquè ho podem fer millor, però ha sigut un any molt bo. Acabar amb 26 seria pues, bestial, seria per nosaltres el millor possible perquè només queden 3 per jugar, així que té que ser el màxim i a partir d'aquí no acaba aquí, evidentment seria molt bo, però crec que després tenim una segona volta il·lusionant per davant també.
El partit, doncs, minvat per les baixes dels dos equips, es jugarà demà a Mestalla, a 16:45 de la tarda.
Això pel que fa als estadis, però i els equips com els tenim al marge del Barça i l'Espanyol, que ja hem explicat en quina situació estan? Ens preguntem com tenim la resta, perquè des de dilluns, coincidint amb la tornada progressiva de tots els equips als entrenaments, doncs no hem parat de sumar casos de positius i aquest matí, de fet, encara se n'han comunicat alguns més. A veure, Mònica Aguilar, bon dia.
Bon dia, Albert.
Que això ja s'ha convertit pràcticament en una secció. Com tenim ara mateix la situació de contagis per Covid a primera i a segona divisió?
Doncs sí, una secció que preferiríem no tenir, però que la situació ens obliga a actualitzar cada dia. Doncs aquest matí hem tingut l'anunci de diversos casos a l'Atlètic de Madrid. Fins ara no n'havia tingut hagut cap. El club matalassent ha comunicat els primers 5 positius: Joao Félix, Coque, Griezmann, Simeone i Héctor Herrera, que seran baixa pel partit d'aquest cap de setmana contra el Rayo Vallecano. També l'Atlètic Club ha notificat 4 contagiats per coronavirus. Es tracta de Raúl García, Íñigo Leque, Unai Núñez i Asier Villalibre. Però un dels brots més destacats és el que té el Real Madrid, perquè el Covid no està donant treva als d'Ancelotti. Abans de l'aturada ja va ser un dels equips més colpejats per la Covid, amb 8 casos al primer equip, i després de les vacances de Nadal continua pel mateix camí. Ahir l'equip blanc va tornar a la feina i va notificar 4 positius més: Courtois, Vinícius, Camavinga i Valverde. De fet, aquest últim ja s'ha contagiat per segona vegada després de passar-ho a l'abril, i tots 4 seran baixa per al partit de diumenge al camp del Getafe. Des que va esclatar la pandèmia al març del 2020, compte, el Real Madrid ha acumulat un total de 27 positius. Només Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy i Ceballos han aconseguit esquivar el virus.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I a l'altre cantó de la balança hi trobem el Rayo Vallecano, que ha estat un dels equips més afectats. Doncs ja ha comunicat que s'han incorporat al grup el tècnic Iraola i 4 jugadors més. Per tant, ja tenen un total de 15 futbolistes disponibles del primer equip. I el Villarreal, per exemple, és un cas particular, perquè ahir va anunciar que no farà oficial la situació Covid de la plantilla. El club considera que fer pública aquesta informació correspon a la Lliga i a les autoritats sanitàries. A més, s'entrenaran a porta tancada i no distribuiran imatges als mitjans de comunicació.
Doncs sense conèixer detalls d'alguns equips, com per exemple el Villarreal, a primera ja són més de 90 positius, entre tots els equips, lògicament, però des de la Lliga mantenen que suspendre la jornada ara mateix no és una opció.
Doncs no, ara per ara mantenen tots els partits de la 19a jornada. Si ahir escoltàvem el secretari general del sindicat de futbolistes, Diego Ribas, dir que ja s'esperaven aquesta onada de casos després de les festes, ahir pel Tu Diràs va passar el vicepresident de l'Associació Espanyola de Metges d'Equips de Futbol, Joan Carles González, va explicar que s'haurà d'aprendre a conviure amb aquesta situació fins a mitjans de gener.
Ningú pensa que canviarà almenys durant unes setmanes. És a dir, el panorama que tenim durant el mes de gener dins de la societat és un panorama, doncs, que aquesta onada encara no ha agafat pic. Probablement els que en saben diuen que serà un pic que igual ens arriba a meitat de gener, i fins a meitat de gener tindrem pujades constants, i aquest temps no veurem que durant el mes de gener serà així.
I si a primera divisió ja en són més de 90 positius, a segona només hi ha 2 equips que encara no han registrat contagis, són l'Almeria i el Fuenlabrada. Aquest matí el Valladolid ha anunciat 2 nous positius, i pel que fa als brots més destacats hi tenim el del Mirandés, amb 19 afectats entre jugadors, cos tècnic i treballadors, i el del Màlaga, amb 12 futbolistes contagiats.
Aquesta és, doncs, la situació que tenim ara mateix al futbol espanyol. Mentrestant, a la Premier, a Anglaterra, es continuen jugant partits per aquestes festes. Ahir, un parell més de la 20a jornada, amb el Manchester City una mica més líder, Clara.
L'equip de Pep Guardiola no té rival. Són 10 victòries seguides en Lliga. A la jornada 10, quan va perdre a casa contra el Crystal Palace, era tercer el City a 5 punts del Chelsea, i ara és líder amb 8 punts més que l'equip de Thomas Tuchel, que hi va ensopegar inesperadament contra el Brighton. El City, que venia de golejar en les 3 últimes jornades, en va tenir prou amb un gol de Phil Foden per superar el Brentford, un recent ascendit a domicili. Suficient per tancar el 2021 més líder, i tot gràcies a l'empat del Chelsea a casa contra el Brighton. Els locals es van avançar amb un gol de Lukaku, però el veterà Danny Welbeck va igualar pels visitants en el temps afegit. La jornada es tanca avui amb un únic partit, el que disputaran el Manchester United i el Burnley a Old Trafford a 9:15 de la nit. També s'havia de jugar l'Everton-Newcastle, suspès pels casos de coronavirus de tots dos equips. És el 16è partit ajornat a la Premier. Ahir va passar pel Tu Diràs l'ex-blaugrana Oriol Romeu, jugador del Southampton, i deia això sobre la situació de la Premier.
Ha estat una miqueta injust per alguns clubs. El que comentàvem, el Burnley, 4 partits sense jugar, en penso que cap d'ells ha sigut culpa seva. Altera una miqueta la competició. Ara el Newcastle acaba de cancel·lar un partit, però no sé si realment és per Covid o és per jugadors lesionats, no hi ha molta informació. També és cert que com a institució, doncs és una situació molt única i és complicada de saber gestionar.
Tot plegat ens deixa una classificació una mica agafada amb pinces. Tot i així, ara mateix el líder és el City, de Guardiola amb 50 punts, 8 més que el Chelsea, que sí que ha disputat tots els partits. Tercer, el Liverpool, a 9 del City, després de perdre contra el Leicester el passat dimarts, tot i que té un partit menys. I tanca la zona Champions l'Arsenal amb 35 punts i un partit menys. L'equip més afectat de tota la Premier és, com citava ara Oriol Romeu, el Burnley, que té pendents 4 partits més el que ha de jugar avui.
RAC 1 migdia.
This is Moscow.
Dos minutets i seran tres quarts de tres del migdia, moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar també una estona de bàsquet, perquè avui, malgrat el Covid, juga el Barça a l'Eurolliga i ho farà a la pista del Baskonia, Mònica.
Sí, malgrat la llau de casos que també està patint el món del bàsquet, el duel d'Eurolliga entre el Baskonia i el Barça no s'ha vist afectat. Els blaugranes líders visiten la pista del Baskonia en el primer duel de la segona volta i arriben amb un balanç espectacular. 15 victòries, 9 d'elles consecutives i només dues derrotes. La setmana del Barça, però, ha estat marcada pels 3 positius per coronavirus. Primer va ser el capità Pierre Oriola i després s'hi van sumar Kuric i Calates, per cert, també lesionat. A més, s'hi suma la baixa de la lesió d'Àlex Abrines i, tot i la situació del Barça, el jugador Nikola Mirotić va assegurar en la prèvia del partit que no hi ha excuses.
No hay excusas. Si pensamos en excusas, no hubiésemos llegado hasta aquí, hasta 9 victorias seguidas. Así que seguimos sin pensar en las bajas, conscientes de ello, pero bueno, tenemos mucho talento, muchos jugadores que nos están ayudando, a jóvenes también, y nada, saldremos aquí a ganar.
Un Mirotić que ahir va dir que li agradaria retirar-se al Barça, ho va fer en unes declaracions al portal web de la CB.
¿Te gustaría retirarte del Barça?
Yo espero que sí. En la vida nunca sabes, pero a mí, por supuesto, que me gustaría.
Unes paraules que arriben en plena negociació de la seva retallada de sou, per cert. Tornant al partit d'aquest vespre, el Baskonia ha fet un pas endavant a Europa en les últimes setmanes i arriba al duel després d'aconseguir un triomf a la pista del Bayern de Munic. Els bascos ocupen la part baixa de la classificació amb un balanç de 6 victòries i 11 derrotes. En la prèvia del partit, el tècnic Jasikevic us valorava així el Baskonia.
Yo creo que es un equipo, la verdad, que cuando está muy motivado está jugando un gran nivel y, bueno, es un partido de Euroliga fuera y en una cancha caliente, ¿no?, difícil, y seguramente va a estar muy difícil.
Cory Higgins i Sergi Martínez són les novetats en una convocatòria de 13, on Jasikevic n'haurà de descartar a un. El partit es podrà seguir a partir de 8:45 de la nit en directe a RAC+1.
Abans parlàvem de les restriccions d'aforament als estadis de futbol, el 75% en exteriors, doncs encara en surten més perjudicats els clubs de bàsquet, que han vist reduït l'aforament al 50%.
Sí, els clubs catalans estan molt molestos amb aquesta nova mesura, perquè en les pròximes setmanes s'han de disputar un bon grapat de partits i molts d'ells amb un gran cartell, com ho són el Joventut, Real Madrid, Manresa, Madrid, Barça, Penya o Barça, Manresa. Després de l'anunci de les noves restriccions, la Penya ja ha aturat provisionalment la venda d'entrades pel partit del dia del Madrid i el president del club badaloní, Juanan Morales, va recordar al Tu Diràs que les competències estan traspassades a la Generalitat i que faran cas del que dictamini Salut i la Secretaria General de l'Esport.
Las medidas que se han anunciado solamente se han anunciado. La competencia de este tema la tienen las comunidades autónomas, con lo cual lo único que ahora hay seguro es el decreto de Generalitat, que refleja las medidas con las que tenemos que trabajar. Evidentemente puede que mañana pues la Generalitat emita una norma diferente, pues siguiendo lo que aparentemente se ha anunciado sobre esto de los aforos. Lo veremos y actuaremos en consecuencia.
Morales també va explicar que els 4 casos de coronavirus al conjunt verd i negre ja són asimptomàtics.
I tornant a l'esportiu, a la Lliga Femenina, en aquest cas el Cadí-la-Seu va perdre ahir a la pista del Perfumeries Avenida.
Sí, va tancar l'any amb una derrota per 85-62 en un dels desplaçaments més complicats de l'any. Malgrat la derrota, les de la Seu d'Urgell segueixen quartes amb un balanç de 9 victòries i 5 derrotes.
Mentrestant, a l'NBA s'han confirmat els pitjors pronòstics i Ricky Rubio es perdrà el que queda de temporada després que la ressonància magnètica que es va fer ahir hagi revelat que té una ruptura total al lligament creuat anterior del genoll esquerre. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Doncs sí, ahir ja explicàvem que la cosa no pintava massa bé i la realitat és que s'han complert els pitjors pronòstics. Una lesió greu molt similar a la que va tenir ara fa 9 anys i que tot apunta que el mantindrà allunyat de les pistes entre 6 i 9 mesos, és a dir, que es perd tot el que queda de temporada. Reaccions d'aquesta mala notícia. La primera, del mateix protagonista Ricky Rubio, que en un missatge a les xarxes socials va compartir un: els camins complicats sempre porten cap a destins bonics. A més, aquest matí també s'ha fet ressò d'un vídeo en què Kobe Bryant deia que és en els moments complicats quan sempre s'ha de mirar cap endavant, perquè arriba un moment que la tempesta acaba passant. Nikola Mirotić, a qui ara escoltàvem, també li ha desitjat una ràpida recuperació al del Masnou, així com Pau Gasol o Sergi Llull, i qui també s'ha pronunciat de manera més extensa és el seleccionador espanyol Sergio Scariolo, que ha dit a Twitter haver-te vist superar amb valentia i força moments molt més difícils em tranquil·litza i em fa estar segur que tornaràs, com sempre has fet, millor del que estaves. Un Sergio Scariolo que ara veu com Ricky Rubio es converteix en un dubte seriós per l'Eurobàsquet del setembre de l'any vinent.
I evidentment les reaccions també han estat immediates des de Cleveland, sobretot, on hi ha el consens absolut que Ricky Rubio s'havia consolidat com un dels millors jugadors de l'equip.
Sí, de fet el Jets entrenador George Karl defineix en Ricky com la cola de tot l'equip. Ja recordem que Kevin Love, company d'equip, va admetre que estava absolutament fet pols, i qui també va ser el seu company d'equip en aquest cas a Minnesota, Karl Anthony Towns, deia també que aquest contratemps es traduirà de ben segur en un retorn per la porta gran del base del Masnou. I una última reacció, la d'una persona que l'ha seguit durant tota la temporada, és el periodista que narra els partits en castellà dels Cavaliers, Rafael Hernández Brito, que ahir en declaracions al Tu diràs de RAC1 apuntava que aquesta lesió no creu que afecti el futur del català. L'escoltem.
Yo creo que Ricky Rubio es parte del futuro de los Cavaliers de Cleveland, así que basta ver cuáles eran los cinco jugadores en los últimos minutos de los partidos claves o de la victoria para los Cavaliers de Cleveland para entender la parte, el rol que iba a jugar Ricky Rubio en la reconstrucción de esta franquicia.
El cas és que Ricky està en el seu últim any de contracte i això vol dir que haurà de negociar el seu futur coincidint amb la sortida de la seva lesió.
Deu minuts i seran les 3. Abans hem de parlar però de futbol sala, que ahir ja dèiem que és un altre dels esports afectats o més afectats pel coronavirus. Tant és així que de la 13a jornada de Lliga només es va poder jugar ahir un partit, el del Barça, precisament, que va acomiadar l'any golejant el Rivera Navarra Clara.
Els blaugranes van tancar el 2021 un 7-0 amb gols de Pito, Marcelio, André Coelho, Diego, Ferrau i Adolfo per partida doble. Amb aquest triomf l'equip de Jesús Velasco acaba l'any primer amb 6 punts més que el Valdepeñas, tot i que el conjunt manxec ha disputat un partit menys. El capità Sergio Lozano, competidor nat, creu que encara hi ha coses a millorar, però reconeix que les sensacions són bones. Són declaracions al Tu diràs.
A ver, imbatible no somos. Evidentemente esto es fútbol sala y cualquier equipo puede perder. Pero sí que estamos en una buena dinámica, tenemos una gran plantilla, un gran entrenador, las sensaciones son muy buenas, pero estamos en diciembre. Y nos quedan todavía meses donde se juegan realmente los títulos. Tenemos que llegar con esta dinámica. Es una temporada muy larga, gente viene de selección de mundial, ahora hay europeo, pero la verdad es que las sensaciones hasta ahora están siendo inmejorables.
Com deies, aquest Barça-Rivera va ser l'únic partit que es va disputar. La resta van ajornar-se per culpa del coronavirus, que també està colpejant la Lliga Nacional de Futbol Sala. El proper partit del Barça serà contra Valdepeñas, segon el dimarts 4 de gener a 8:45 del vespre a domicili. Recordem que després la competició s'atura perquè entre el 19 de gener i el 6 de febrer es disputa l'Eurocopa. I precisament aquest migdia hem conegut la llista de convocats de la selecció espanyola. Fede Vidal ha citat els blaugranes, Didac Plana, Carlos Ortiz, Sergio Lozano i Adolfo.
I tot plegat sense oblidar-nos un dia més del Dakar, que comença dissabte a l'Aràbia Saudita, amb diversos catalans provant sort en aquesta aventura, això sí, condicionat també per la pandèmia, que ja està provocant les primeres baixes, Gemma.
La Sara Garcia, pilot de motos, per exemple, va donar positiu en Covid-19 a la prova PCR que es va fer dilluns, dia 27, a l'arribada a Jeddah, l'Aràbia Saudita, per competir al Dakar, i per Illa, la que seria la seva quarta participació. Ara està esperant el resultat del segon test, tancada a l'habitació d'un hotel, ja que l'organització ha decidit repetir testos donat que s'està trobant amb algunes baixes entre els participants. Qui tampoc no hi serà és el pilot de la Roca del Vallès, José Luis Criado. Aquest sí que ja és baixa confirmada. És l'espanyol que més vegades ha participat al Dakar en 31 ocasions. Va donar positiu just abans de volar cap a l'Aràbia Saudita.
Desgraciadamente me pierdo mi 32º Dakar. Circunstancias desfavorables han hecho que los resultados de los test y los PCR pues den un positivo. Viva el Dakar y un abrazo muy grande.
El seu equip, el KH7 Epsilon, ha fitxat Fina Román, una pilot de ral·lis i raids molt coneguda, parella de Josep Maria Servià, amb qui han fet una pila d'anys el recorregut de l'Àfrica Race, i per tant tornarà al Dakar amb el camió de tres eixos al costat del pilot Jordi Juventeny, exparella de ral·lis de Criado durant 6 anys. El tercer tripulant del camió, que enguany utilitzarà el nou combustible ecològic de Repsol, és Jordi Vallvé, qui precisament fa un any es va perdre el que havia de ser el seu Dakar de debut, també per un positiu en coronavirus. D'altra banda, el pilot argentí Jeremías González Ferioli també ha donat positiu, igual que el pilot holandès de Toyota Van Loon, substituït per Ten Brinke a última hora.
I abans d'acabar, rematem l'actualitat esportiva amb les altres notícies que hem de saber d'aquest dijous 30 de desembre.
Juan Carlos Unzué i José Luis Capitán, dos esportistes que ara pateixen esclerosi lateral amiotròfica, han posat en marxa una cursa virtual que permetrà acumular quilòmetres amb bicicleta o bé a peu per recaptar fons per la investigació en la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa. L'usuari triarà cada vegada que en faci ús la distància a recórrer. Hi ha la possibilitat de fer 5, 10, 15 o 20 quilòmetres a peu, o si no, 20, 30, 40, 60 o 80 quilòmetres amb bicicleta. Un dels objectius d'un Zugoi Capitán és que al marge del pagament de la quota i aconseguir la major recaptació de fons possibles, els inscrits facin quilòmetres i pugin a les seves xarxes socials vídeos i fotos del repte amb el hashtag Unzue i Capitán contra la L. I el segon supergegant de Bormio a Itàlia, que s'havia de disputar avui a la muntanya de Stelvio, ha estat suspès pels jutges a causa del mal estat de la neu i la pista. Les altes temperatures, 12 graus avui, havien degradat molt la neu. RAC 1.
Tots som un. Cabo Kids, trobar a Caprabo tots els productes de la llista de Nadal. Encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Kids, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Kids, poder gaudir sempre del Nadal junts. Així. Caprabo, així de bo.
La casa del poble passa tant de temps tancada i ara per Nadal ens tornarem a trobar tots allà. Que poc que ens veiem, aquella xemeneia de pel·lícula. Quin fred que fa el primer dia. I el matí de Reis, aquella xocolata calenta en aquells perols vells. És tan important per la nostra família i la cuidem tan poc.
No només és casa teva, és la teva llar, on hi ha tot el que val la pena protegir. Si per a tu és important, Securitas Direct. 944-45-46.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 km més per dipòsit. Fins a 56 km més perquè quan et diguin gira a l'esquerra i tu giris a la teva altra esquerra, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Que bo que és gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Caprabo. Com l'entrecot de boví amb tros pretallat a 10,95 al quilo fins al 5 de gener. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Caprabo, així de bo.
RAC més 1, podcast.
On és la cadireta?
Està aquí.
Ah, molt bé, avisa la nena i ja podem sortir.
Però on anem?
Bona pregunta.
RAC més 1 i Endesa presenten Cadireta i Manta, un podcast per famílies actives amants del turisme.
Anirem d'excursió, descobrirem parcs, ciutats.
Els dimarts, Sílvia Solanes us ofereix un munt d'experiències, propostes i recomanacions per visitar Catalunya i voltar pel món en general.
Coneixerem quins són els racons i les cançons preferides per anar amunt i avall dels petits de la casa.
Cadireta i Manta, un podcast amb testimonis de famílies amb menuts i experts que ens descobreixen destinacions i activitats perquè el cap de setmana sigui una festa.
I anem?
Som-hi! Cadireta i Manta, un podcast de turisme familiar on els petits de la casa són els protagonistes. Un podcast de RAC més 1 amb el suport d'Endesa.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Obrim l'agenda cultural. V de Vendetta, una de les obres de culte del món del còmic, ja es pot llegir en català. V a dur a dur.
FC Ediciones ha traduït per primer cop al català el clàssic d'Alan Moore i David Lloyd, però l'editorial barcelonina, que és qui té els drets per publicar les obres de DC a Espanya i Amèrica Llatina, ha volgut anar més enllà i també ha publicat en català un altre clàssic d'Alan Moore, Watchmen. Per l'editor Gustavo Martínez és importantíssim que els grans clàssics es puguin llegir en català i avança que en vindran més.
Són els primers passos que estem donant en aquest sentit de publicar obres en els idiomes que podem publicar dins dels drets que tenim per a publicar DC al nostre país. I ja es tractaria de començar a pensar que en el còmic també hi ha obres que són atemporals i eternes.
V de Vendetta explica la història d'un emmascarat misteriós que es rebel·la contra la pèrdua de llibertats en una Anglaterra distòpica que viu sota un règim feixista.
I el programa Cachitos de Televisió Espanyola acomiadarà l'any a ritme de Rafaela Carrà.
Para hacer bien el amor hay que venir al...
El presentador del programa, Miquel López Iturriaga, que aquest matí ha passat pel món a RAC1, es declara un incondicional de la diva italiana.
Diu que l'admirava des de ben petit i ha reivindicat el seu paper transgressor a finals dels anys 70 a Espanya per empoderar les dones i visibilitzar la comunitat LGTBI. López Iturriaga també ha donat alguns detalls de com serà l'especial Cachitos dedicat a Rafaela.
La primera part és es esto, una gala dedicada a Rafaela en la que actuen artistes com La Casa Azul, Soleá Morente, Samantha Hudson, La Dilla Rusa y Ana Guerra, creo que no me dejo ninguno. Y no hacen versiones exactamente de Rafaela, bueno, algunos sí, pero todas las canciones que se cantan tienen algún tipo de relación con ella.
El programa tindrà una segona part ja després de les campanades amb el recull habitual d'imatges d'arxiu.
Avui també és dia de novetats musicals amb un nom propi, el de Rosalía. Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha avançat com sonarà el seu proper senzill, Saoko. Ho ha fet a través de les xarxes socials amb un vídeo on se la veu baixar d'una moto i estirar-se en un jardí amb la seva parella, el cantant Rauw Alejandro, mentre sona de fons aquesta cançó. Saoko és el segon tastet ja del proper àlbum de Rosalía, Motomami, que sortirà l'any que ve. I qui també estrena cançó és Katy Perry. Tu melodia son siempre la misma en cada canción y no le de calle que nadie sale a casar. Escuchándote cabrón, ya sin millonarios y duetes. Holdit fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projectes, inventari. Descobreix tot el que podem fer per tu a holdit.es.